Ràdio Estel. Són les 8 del matí.
Ràdio Estel i Catalunya Cristiana són espais privilegiats per tots aquells que busquen una veu pròpia. Per aprofundir en els valors humanístics del cristianisme, per aturar-se i gaudir dels teus moments de reflexió. Ajuda'ns a continuar fent-ho possible. Truca al 93 409 2770 o entra a radioestel.cat i informa't de com col·laborar-hi. Perquè al teu costat sempre som millors.
Ens hem inventat un cristianisme sense compromís ni passió pels pobres. Al número d'aquesta setmana de Catalunya Cristiana entrevistem Santiago Agrelo, arcabisbe emèrit de Tànger. Si penso en l'abraçada de la cooperanda Creu Roja al noi que continua bracejant contra l'angoixa, penso en la tendresa de Déu amb els seus fills, defensa el franciscà en relació amb la crisi a Ceuta.
Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter.
Ràdio Estel.
Els dissabtes de 3 a 6 de la tarda, Ràdio Estel es converteix en jazz pur i dur, una fórmula exclusivament jazzística perquè omplis la teva ment de l'estil que et posa la pell de gallina. El teu moment, el teu ritme, les teves 3 hores de jazz, els dissabtes a les 3 de la tarda, a Ràdio Estel. Fórmula Jazz.
A Ràdio Estel, el Gripau Blau. Cançons, contes i entreteniment per tota la família.
El Gripau Blau, els caps de setmana a 8:45 del matí.
Residencial Sant Gervàs i Parc, la residència de la qualitat de vida. Places de centre de dia disponibles per tothom que busqui una atenció personalitzada i integral. Un equip humà professional de la cura i atenció a la gent gran amb un tracte proper i vocacional. Instal·lacions modernes pensades pel confort i el benestar. Residencial Sant Gervàs i Parc, al costat del Mercat de Sant Gervasi. Descobreix-nos a residencialsantgervasiparc.com i al 93 418 78 65.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Enamorar-se no sempre és senzill i fàcil com vols dir.
Cada dissabte a les 9 del matí, Sons de la Terra, un programa dedicat íntegrament a les havaneres i al cant de taverna. Recuperarem grups llegendaris i també us oferirem altres actuals. No faltaran les peces clàssiques, però també en coneixerem de noves i aquests continguts afegirem l'actualitat havanerística i les novetats discogràfiques, i tot això amb el nostre segell de catalanitat. Recordeu, dissabte a les 9 del matí, Sons de la Terra, a Ràdio Estel, amb en Gerard Carrió. Us hi esperem.
Ràdio Estel, Andorra 107.5.
Vinga, doncs, després de les sèries i el cinema, uns minuts en aquest moment, en aquest programa, com un parèntesi per parlar-vos, sí, del nostre club, el Club Més Amics. Doncs vinga, aquesta hora, en aquest moment, en aquesta ràdio, com us dèiem, que obrim de bat a bat les portes metafòriques del nostre club, de Ràdio Estel, per fer-vos aquest petit recorregut setmanal i recordar-vos que està a la vostra disposició. Avantatges, entrades, sorteig, cultura, amistat, per un preu irrisori. Tot un món un petit món, però de qualitat. I sobretot, amics i amigues, oients i lectors de Catalunya Cristiana, que el Club Més Amics és el nostre carnet d'amistat i de militància. Perquè sabem que us agrada aquesta ràdio, us agrada Catalunya Cristiana, el nostre setmanari, doncs el Club Amics és el vostre club. Si és que està tot dit, si és que no us he de convèncer de res. Ara us explico alguna història, alguns dels nostres continguts, però abans us recordo les nostres vies de contacte. Són vàries, anoteu. Pàgina web radioestel.cat, allà hi trobareu l'apartat del club i el formulari per fer-vos socis, tot molt senzill. Però també podeu trucar directament a la ràdio al 93-409-2770 i us atendrem amb molt de gust per donar-vos tota la informació que necessiteu. Doncs vinga, una mica de continguts del club. El Club Més Amics és cultura, és trobada, són concerts, és teatre, són viatges, tot això és el Club Més Amics. Per exemple, si t'agrada la música, la trobaràs doncs aquí, en el nostre club, amb el cicle de concerts BCN Clàssics, que són cicles de concerts sempre amb la música clàssica com a leitmotiv en els seus diferents formats i que es fan temporada rere temporada a l'Auditori de Barcelona. Aquest any encara ens queden joies com ara Daniel Barenboim al piano i les seves variacions Diabelli i altres obres de Beethoven. Què us agrada el teatre, amics oients? Doncs nosaltres us portem al Teatre Gaudí de Barcelona, per exemple, és un dels nostres amics i aliats, i són uns campions que han aguantat el tipus davant de l'emergència sanitària i que, mica en mica, tornen a la normalitat, con obres com ara Jorsan, Mi vida és la vuestra, La vida en pedaços, El temps en contra o Van Gogh. Què us agrada viatjar? Doncs el nostre club té viatges amb molts avantatges, també sempre de la mà de Root Travel, la nostra agència de confiança. Ara mateix Root Travel continua planificant per quan es pugui viatjar, obrir fronteres, tenir els passaports de vacunació, que es pugui fer tot amb totes les mesures de seguretat. Quan arribi el moment, Root Travel estarà preparat. Per cert, si voleu interessar-vos pels plans que tenen, us passo el contacte. Tota la informació al 93-467-3244. Repeteixo, 93-467-3244 o també enviant un correu electrònic a info@roottravel.es. I vinga, fet els recordatoris, ens acomiadem. Petit recordatori, les vies de contacte, pàgina web radioestel.cat, allà hi trobareu l'apartat del club i el formulari per fer-vos socis, tot molt senzill. També podeu trucar aquí a la ràdio, Àngels us dirà bon dia i us passarà amb el departament del club, 93-409-2770, i us atendrem amb molt de gust. Moltes gràcies i tornarem d'aquí uns dies. Ara de seguida continua el programa i la programació a Radio Estel amb més clubs, amb més club i més amics.
Radio Estel. Una forma de ser. A primera hora, a Ràdio Estel.
Doncs ja són les 8 del matí d'aquest dissabte. Molt bon dia, Catalunya, molt bon dia, Andorra. I sí, avui és cap de setmana i és per això que us oferim, durant el cap de setmana i aquesta hora, els millors moments de primera hora de tota la setmana. Perquè el Servei Jesuïta a Migrants, xarxa d'entitats de la que forma part la Fundació Migra Studium, va presentar ahir a Barcelona el seu informe anual 2020 sobre centres d'integrament estrangers al CIE a Espanya, amb el títol Raó jurídica i de raó política. L'eix central de l'informe ve marcat pel buidament i la reactivació del CIE durant la pandèmia i destaca el contrast entre la decisió de buidar el CIE per bones raons jurídiques i la posterior de raó política de reactivar l'internament quan va començar la segona onada i els viatges internacionals es mantenien restringits. Amb la reobertura dels centres, les vulneracions de drets van tornar, entre les quals la prohibició de l'entrada de voluntaris a alguns CIEs per raons sanitàries, fet que suposa, diuen, usar com a pretext el motiu sanitari per aïllar encara més les persones retingudes. I tot plegat, el mateix dia que coneixíem que Irídia ha recorregut l'arxivament de la causa del CIE de Zona Franca a Barcelona per la retenció d'un jove migrant amb manilles i fins i tot alguna agressió per part d'un grup de policies. En parlem de tot plegat i saludem a aquesta hora José Chordóñez. Ell és advocat de la Fundació Migra Studium i de la plataforma Tanquem el CIE. José Chordóñez, què tal? Molt bon dia, gràcies.
Hola, què tal? Molt bon dia. Bon dia.
Comencem parlant de l'estudi que han fet des del Servei Jesuïta a Migrants, perquè l'han titulat Raó jurídica i de raó política. Quina és la raó jurídica per tancar els CIEs i quina la de raó política per mantenir-los oberts?
Sí, aviam, en principi el CIES és el lloc on es compleix una mesura cautelar d'internament. Una mesura cautelar és una mesura provisional de les persones que tenen una ordre d'expulsió i que poden estar tancades en el CIE esperant que s'executi aquesta ordre d'expulsió. Llavors, en el moment en què la tal ordre d'expulsió no és possible executar-la, no hi ha possibilitats fàctiques, reals, de portar a terme aquesta expulsió, en conseqüència, lògica, per això diem, no?, que és una raó, no?, lògicament cau la possibilitat d'internar i de privar de llibertat a les persones. Què va passar el mes de març, en el mes de març de 2020? Doncs que de seguida, a finals de febrer i els primers dies de març, abans del decret d'estat d'alerta, del 14 de març, la majoria de països del món havien tancat fronteres amb Espanya. Entre ells, doncs, Algèria, Marroc, etc. Mm. Els països africans, no? I llavors les expulsions no eren possibles. Llavors, legalment, si no hi ha expulsió, no pot haver internament. I, per tant, en bona lògica jurídica, es va decidir buidar els CIEs i aturar els internaments. I des de, com diem, no?, des del 19 de març fins al 5 d'octubre, a Barcelona, a la zona franca, vam estar 200 dies sense que hi haguessin aquests internaments. Sí. Què va passar el 5 d'octubre? Que es van reactivar. Es va reactivar també el CIE de la zona franca. I es va reactivar quan, el mateix mes d'octubre, dies després, es va decretar el segon decret, es va aprovar el segon decret d'estat d'alerta i teníem la segona onada de contagis i vam començar també els confinaments, no domiciliaris, però sí confinaments provincials i municipals, fins i tot. I, en canvi, amb aquesta manca de lògica que havíem tingut al principi, però a la tardor hi havia una manca de lògica, i creiem que va ser per posicionaments polítics, no jurídics, s'ha mantingut fins ara aquest internament. Recordem que per exemple, el Marroc té un contenciós diplomàtic i polític amb Espanya i les fronteres estan tancades. Malgrat això, avui dia, a hores d'ara, hi ha persones marroquines que estan tancades al CIE. Per tant, nosaltres a l'informe fem menció d'aquest contrast entre dues decisions, una marcada per la legalitat, que era la de març i que era molt raonable, i una altra marcada per uns interessos polítics, segurament de congratular-se, no?, amb les polítiques de la Unió Europea per part del govern espanyol, de reobrir els CIE i mantenir persones internades, que després dels dies, dels 60 dies màxims, que poden estar privades de llibertat, són deixades en llibertat.
De seguida parlem del que ha passat al CIE de Zona Franca. De seguida parlem d'això. Ara ens explicava José Chordóñez què ha passat en general als CIEs durant la pandèmia. Però jo em vull quedar amb una cosa. Conforme ens explicava el que és un CIE, podríem definir CIE com a presó provisional sense haver comès cap delicte?
Aviam, legalment, la llei es cura en salut, no? I diu precisament que no té un caràcter penitenciari. A la pràctica, quan una persona entra al CIE, hi ha uns controls d'entrada, hi ha uns escorcolls, hi ha unes cancel·les, unes portes automàtiques que s'obren i tanquen, hi ha unes cel·les, hi ha uns locutoris per poder desenvolupar les visites, les persones estan privades de llibertat i no poden... No és un centre obert, eh? El CIE ni és un alberg. Després, el règim intern, doncs, està molt definit, no? Una hora de llevar-se, una hora d'esmorzar, un temps lliure, una hora, un temps de pati, després dutxes, després... Bueno, és un règim carcelari, no? Això a la pràctica és així, no? Fins i tot molts interns expliquen que la sensació del CIE és pitjor, no? Que la vida dins del CIE és pitjor que a un centre penitenciari.
Dèiem, tot plegat ho coneixíem el mateix dia que sabíem que Irídia ha recorregut l'arxivament de la causa del CIE de Zona Franca Barcelona per la retenció d'un jove migrant amb manilles, amb casc, amb brides i fins i tot alguna agressió per part d'un grup de policies. De fet, precisament ahir el portaveu d'Irídia, Andrés García, deia això en roda de premsa.
Se li va decidir posar en una cel·la d'aïllament. Una cel·la d'aïllament en unes condicions nefastes on la persona, com moltes persones, quan estan en aquestes situacions, entren en angústia, en pànic. No tenia problemes abans de salut mental registrats i es va autolesionar. La reacció davant d'aquesta autolesió va ser aplicar una entrada en 7 agents de policia, li van posar brides a les cames, li van posar esposes i un casc al cap.
Dèiem això, deia un dels portaveus d'Irídia, Andrés García, i en roda de premsa, on van participar-hi diferents entitats en aquesta roda de premsa conjunta, com per exemple la plataforma Tanquem els CIES, Regularització Ja, Sort, Racisme, el Sindicat Davanters o el mateix Migra Studium. Senyor Ordóñez, aquestes pràctiques són habituals als CIES? I si són habituals, són pràctiques legals?
Aviam, la primera setmana, després de la reobertura, al mes d'octubre, ja la primera setmana, 8 dies després, ja es van detectar 4 contagis, 4 PCRs positives per Covid-19. I el CIE es va capficar, amb que el CIE vol dir la direcció del CIE, amb complicitat amb els jutges de control, de que quan sortís una emergència d'aquest tipus, doncs les quarantenes, els aïllaments s'havien de complir dins del centre. És un centre que ja històricament té una mancança endèmica en una assistència sanitària digna. I en pandèmia s'ha decidit que es mantenien els interns dins. Llavors, aquest senyor, aquest noi que surt a les imatges, és un dels que, bueno, un contacte estret d'un positiu. I és en una relei d'aïllament amb aquestes condicions. Doncs, és habitual que es faci aquesta separació del grup, no?, de les persones que tinguin o PCR positiva o siguin contactes estrets. No s'ha volgut, no s'ha plantejat seriosament fer derivacions o fer trasllats a institucions sanitàries habilitades, malgrat l'Agència Pública de Salut, l'Agència de Salut Pública, de Barcelona ho va demanar en 2 ocasions durant la tarda passada, i sent habitual, diríem que no sé si és il·legal, però sí és alegal. Alegal per què? Perquè no existeix un reglament que entri en detall sobre quines són o quines han de ser les mesures de contenció mecànica, per exemple, en casos d'aquests interns, no?, que es poden autolesionar. No coneixem si existeix un protocol de prevenció dels suïcidis, per exemple, dins del CIE, que hi hagi amb claredat un pla de contingència quan hi hagi epidèmies dins del CIE. El CIE ha hagut brots de sarna, brots de tuberculosi en el passat. Estem tenint de manera recurrent contagis positius en Covid-19. Doncs la voluntat és no acabar de regular, no?, i deixar a la arbitrarietat, ratllant l'arbitrarietat de les direccions, de la direcció del CIE, doncs les mesures a prendre en cada moment, no?, amb la imprevisibilitat, a la improvisació i, com deia, amb la arbitrarietat que això comporta.
Ara ens ho deia, senyor Ordóñez, unes imatges que hem pogut veure per a televisió molt i molt dures. Aquestes imatges que hem vist, podríem dir que l'actuació per part dels cossos de seguretat que actuen al CIE són mala praxis o va més enllà?
Aviam, el que no sabem és qui va prendre la iniciativa, no? Qui va ordenar o qui va permetre o va tolerar que s'actués d'aquesta manera, no? D'aquesta manera en la qual els agents són 7 amb aquest intern i durant les hores que transcorre, no?, el temps mentre està lligat amb mans i peus i amb el casc, doncs només en una ocasió, al final, es pot veure en el vídeo, hi ha una assistència sanitària, com cal. No? Llavors, com és que ningú ha decidit i com que és que ningú té la, bueno, no sé, la sensibilitat de pensar que aquella persona necessita una assistència sanitària d'urgència i no una contenció mecànica de caire policial. No? Llavors, jo crec que...
Li preguntava perquè aquesta contenció mecànica, precisament, em sembla que té un temps determinat que es va passar amb escreix.
Sí, ja als 30 minuts, això, per què? Perquè ho sabem, perquè apliquem de forma comparativa al que passa als centres penitenciaris de Catalunya, als centres penitenciaris de Catalunya i de la resta d'Espanya. Les contencions mecàniques, com a màxim, han de durar 30 minuts. Llavors diem, home, com que el CIE és semblant a un centre penitenciari, doncs estaria bé que els criteris fossin semblants, no? I que hi hagi un límit. Uh-huh. Per això ho diem, no? Jo crec que aquí ara el procediment d'investigació està als tribunals, al jutge d'instrucció, i jo crec que és possible que hi hagi una mala praxi, perquè no hi ha praxi, o sigui, no hi ha prevista una praxi correcta, diríem, no? En principi, i això també és una responsabilitat dels comandaments, no? I del Ministeri de l'Interior, de no preveure quines han de ser les praxis correctes, i és probable que també l'intern presenta lesions, no? I llavors aquestes lesions podrien derivar en un delicte de maltractaments o de tracte humiliant, degradant, que sí que està un delicte contra la integritat moral, que diu el Codi Penal. Podria ser. Per això està sent investigat, els fets.
Recordem que avui estem parlant amb José Chordóñez, ell és advocat de la Fundació Migra Studium i de la plataforma Tanquem els CIE. Senyor Ordóñez, també li volia preguntar, perquè si no erro, des del Servei Jesuïta a Migrants i des de Migra Studium, abans sí podríeu entrar, no sempre que volíeu, però sí que podíeu entrar en aquests centres per saber com era el tracte. Amb la pandèmia això, però, ha canviat, eh?
Sí, nosaltres des de 2013 estàvem entrant a visitar amb normalitat. De fet, durant el 2019 estàvem entrant de dilluns a dissabte. Cada dia de la setmana, pràcticament, hi havia una voluntària o un voluntari de Migra Studium que visitava algun intern, no? I, bueno, les relacions estaven força normalitzades amb l'administració i ens consideràvem col·laboradors de l'administració, no tenim cap problema, no? I acompanyants dels interns des d'un punt de vista més aviat humà, no? I psicosocial. I sí, amb la pandèmia, la pandèmia vol dir, després de la reobertura a l'octubre, es van suspendre les visites per qüestions de salut. Sí. Bé, nosaltres vam decidir que acceptàvem aquesta qüestió, tot i que vam pensar que altres CIE sí que estaven admetent visites, com el de Luche, a Madrid. Llavors vam demanar que, amb restriccions, amb presa de temperatura, amb mesures profilàctiques o preventives higièniques, etc., que hi hagués algun tipus de amb restriccions, però algun tipus de contacte, no?, i de visita, ni que fos més amb limitacions d'aforament, no? Bueno, el que s'està fent a qualsevol organisme o a qualsevol institució del país, no? Doncs també que el CIE fes aquest esforç d'adaptació i que no es prengués una decisió maximalista, que és la que es va prendre finalment. Ho van demanar als tribunals, als jutges de control, des del mes d'octubre i fins al mes de gener no ens van contestar. També la dilació, no?, i la tardança dels tribunals en respondre també ha perjudicat, no a nosaltres, perquè, bueno, al fin i al cabo, nosaltres som una ONG, sinó també ha perjudicat la comunicació amb l'exterior dels centres. Sí. I estem encara, no?, discutint amb els tribunals i amb la direcció del CIE, que ara, després d'un mes, el dia 9 de maig, va caure el segon estat d'alerta i estem en un procés de desescalada, que es torni a repensar aquesta prohibició, en el fons, de visites de familiars,
compte, que són familiars, persones allegades, i de les voluntàries de les ONGs com Migra Studium.
Dèiem precisament que ahir Migra Studium, juntament amb el sindicat de manters, amb Sos Racisme, amb Regularització Ja, amb Tanquem els CIE i a Mirídia, feia una roda de premsa on s'anunciava això.
Exactament.
Ens posem a estudiar les responsabilitats penals que puguin derivar d'aquesta actuació, no només pels agents de policia, sinó pels responsables d'aquesta direcció. I demanem, amb caràcter urgent, al govern de l'Estat i, en especial, al Ministeri de l'Interior, que posi una situació en la que la gent pugui tornar a visitar a la gent de manera urgent.
Senyor Ordóñez, Migra Studium també recorre la causa?
Sí, nosaltres donem suport a aquest recurs. Sí. Nosaltres treballem amb aquesta mena de xarxa local, no?, que tenim aquí a Barcelona, amb Iridia, amb Sos Racisme, amb Tanquem els CIEs, no?, i col·laborem, no? Tots estem interessats en posar el focus, no?, i posar aquesta lupa en el CIE. Sabem que és un lloc conflictiu, ho ha estat històricament, i hi ha hagut persones que han mort, persones internes que han mort dins del CIE. No és un lloc que es caracteritzi per ser curós amb els drets fonamentals, i ho sabem, i d'alguna manera hem creat aquestes aliances. També Migra Studium dona suport i anirem a la concentració que es convoca el proper dissabte, el dia 12, a les 6 de la tarda. Farem una concentració davant del CIE també per treure al carrer aquests neguits, no?, que tenim, que hem posat damunt de la taula, com hem pensat que havíem de posar-los, que és davant dels tribunals, davant del Ministeri de l'Interior, i quan és complicat i no rebem les respostes satisfactòries que esperem, doncs hem decidit també portar aquestes qüestions també al carrer, no? I hi ha una convocatòria àmplia de moltes entitats, hi ha més de 150 col·lectius i entitats que donen suport, i també molts de l'Església. La base de Migra Studium està també mobilitzada, i també les entitats que formen part de la plataforma d'entitats cristianes pels migrants també estan convocades, i esperem que també des de l'Església i des de la arxidiòcesi, no?, i les persones que comparteixen amb nosaltres la missió de l'acompanyament i la defensa de les persones migrants, doncs ens acompanyin també el dissabte a les 6 de la tarda.
De fet, demaneu el tancament dels CIEs, i per part d'alguns sectors polítics, ni que sigui de forma minsa, la qüestió sí que s'ha posat sobre la taula. Ho veieu viable?
Sí.
Sí, eh?
Viable. Sí, hi ha alternatives, eh? Hi ha alternatives al CIE. Les alternatives al CIE són les alternatives a l'internament, no? Com deia, en el fons l'internament és una mesura cautelar. Llavors, és una mesura cautelar poc imaginativa, diríem, eh? Que és el més fàcil és agafar algú i tancar-lo, privar-lo de llibertat i esperar a l'oportunitat d'expulsar-lo, no? Però si volem expulsar, que això, bueno, és també discutible, però, bueno, deixem que sí, hi ha altres mesures cautelars, fins i tot la pròpia llei d'estrangeria preveu altres mesures cautelars alternatives, diferents, que siguin menys gravoses, que afectin menys a les llibertats fonamentals, als drets fonamentals, i que, malauradament, fins i tot estan recollides a la llei i a la directiva europea de retorn, no es fan servir amb la assiduïtat que nosaltres pensem que s'haurien d'aplicar. Perquè hi ha persones tancades al CIE que porten molts anys, vivint. No només hi ha persones que acaben d'arribar a territori, no?, sinó que hi ha persones que tenen una vida construïda aquí, tenen un arrelament, que tenen vincles familiars, persones que estan malaltes, que estan seguint tractaments mèdics, malalties cròniques, tant físiques com mentals. No, hi ha molts perfils que no haurien d'estar privades de llibertat en un CIE, i que en el cas que hagin de ser expulsades podrien patir una mesura cautelar alternativa que no impliqués arribar a aquestes menes de presons, no?, per migrants.
Ara ens ho deia, proper dissabte a les 6 de la tarda, concentració davant del CIE de la Zona Franca de Barcelona. Nosaltres que ja estarem pendents de tot plegat. José Chordóñez, advocat de la Fundació Migra Studium i de la plataforma Tanquem els CIEs, moltíssimes gràcies per atendre aquest programa aquest matí.
Doncs gràcies a vosaltres, sou molt amables. Adéu.
Nosaltres que ens quedem amb bona música també, precisament amb Jarabe de Palo, Eso que tú me das. I fins aquí els millors moments de tota la setmana de la primera hora d'aquest dissabte. Ens retrobem demà, diumenge, cap de setmana, per seguir recuperant millors moments de la primera hora de tota la setmana. Que passin molt bon dissabte. Adéu-siau.
Radioestel.cat i un clic a Ràdio a la Carta. Escolta'ns quan vulguis.